Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, el programa, com diem habitualment, de contingut municipal d'aquesta casa. Avui amb nosaltres tenim el representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el senyor Antonio Espuny, com a portaveu del grup municipal del PSC. Senyor Antonio Espuny, benvingut al Parlem-ne.
Bona tarda.
Esperem repassar en els pròxims minuts tot allò que té a veure amb l'àmbit municipal, amb el dia a dia, amb l'actualitat, evidentment des de la vessant del seu grup. En tot cas, ens remuntaríem en una sessió plenària darrera en la que l'Ajuntament va passar a aprovació als comptes de l'any 2013, en els que, amb els que vostès, o vostè, no va estar... es va mostrar crític en la línia dels últims anys i en allò que li hem escoltat tantes vegades, que el paper és molt sofrit.
Sí, els comptes del... La presentació de comptes és simplement que per part de l'aparell d'intervenció de l'Ajuntament se presenten els comptes que reflexen la realitat, què és el que ha passat econòmicament durant el 2013. Sempre hem dit a tots els plens, sobretot quan aprovem els comptes, de que nosaltres sabem que tècnicament els comptes són correctes i que els números que se mos presenten són els correctes i són els reals, no? Però, per l'altra banda, votem en contra, i sempre ho hem dit, dels últims 4 o 5 anys, hem dit perquè estem en contra de la política econòmica que ens porten amb estos números, i d'alguna manera hem de demostrar que no hi estem d'acord amb les decisions que durant aquests últims anys ha pres l'equip de govern. Què és el que surt amb aquests comptes del 2013? Surt que el govern, per molt que digui que controla la despesa, per molt que digui que controla, que vol, que fa estalvis i que intenta, no, realment no ho fa, perquè surt que ha tingut una despesa més que l'ingrés, amb una diferència de 1.400.000 euros, o sigui que pel que va ingressar i pel que es va gastar, se va gastar 1.400.000 euros de més, o sigui, va haver un dèficit real de 1.400.000 euros. Llavors, per molt que mos diguen que ells intenten fer-ho bé, que ara miren de... Però el resultat final resulta que és tot el contrari. Hi ha d'haver algun forat, n'hi deuen haver moltíssims de forats, on, per una banda, veiem que no es paguen els llibres, veiem que se pugen les guarderies, veiem que se pugen les taxes, i per l'altra, perquè així poguessin pagar, però resulta que a final d'any, ja ens hem tornat a gastar 1.400.000 euros més del que podíem gastar-nos realment, perquè els ingressos van ser 1.400.000 euros menys que les despeses que vam tindre. Clar, això és una realitat, i això és el que està reflexat allí, i això és el que és preocupant, perquè si tu dius, és que 1.400.000 euros per un moment de crisi, ara l'Ajuntament ha de fer front a una sèrie de gastos, no, és que ho ha retallat tot. I a més ha pujat i recauda quasi 2 milions d'euros entre taxes, IBIs, i això ha passat ara. Vull dir, estos dos últims anys han hagut la pujada de l'IBI, la brossa, etc. I això s'ha estat recaudant quasi 2 milions d'euros de més. I la pregunta és, quin dèficit tindríem? Ara imaginem que l'equip de govern no hagués tocat els impostos, que és el que hagués sigut més normal, i que haguéssim tindre el mateix nivell d'ingressos de fa 2 anys. amb el gasto que tenen, amb el gasto que tenen actualment, el dèficit no serien, no seria 1.400.000 euros. El 13 no hauria sigut 1.400.000 euros, hauria sigut 3.400.000 euros, o sigui, quasi 600 milions de pessetes. Home, això s'ho heu de mirar. Hi ha molts de forats amb este ajuntament. I per molt que estèticament i de paraula, per molt que estèticament i de paraula, diguéssiu que ho voleu fer, que ho voleu reconduir, que voleu, que l'únic que recibixen avui per avui són els treballadors municipals, que pràcticament no cobren hores, i tots els funcionaris municipals que tenen totes les hores que abans podien fer i que ho han de fer, perquè els obliga a treballar en determinats moments, que pràcticament no poden cobrar res. I en canvi, i han d'haver forats, i han de fer forats perquè si no, un no se ho explica, no se ho explica perquè dius, home, és que donem més servei, no? El servei l'han retallat. Llavors, algo passa, algo hi ha reflexat, algo hi ha en els números i en la gestió del dia a dia d'aquest ajuntament que realment és preocupant perquè, torno a repetir, i això està al balanç, el balanç del resultat del 2013, vull dir que això és contrastable. Un dèficit del 2013 menys, o sigui, el resultat pressupostari del 2013 és menys 1.400.000 euros, 400 i pico.
Llavors, com s'entén que l'Ajuntament o que l'equip de govern justifiqui que hi ha més ingressos que despesa?
Això ho sabran ells, perquè realment, quan tu veus el resultat pressupostari que tu pressupostes, i veus que hi ha una diferència d'un 1.400.000 euros, dius, escolta, expliquem-ho. Jo no puc dir què és el que diu l'equip de govern. L'equip de govern segurament se n'anirà amb uns datos que, com que hi ha subvencions, hi ha números, hi ha partides que s'acumulen d'un any a l'altre, hi ha ingressos, etcètera, que potser tenia que ser d'enguany o de l'any passat i han sigut d'enguany.
Perquè quan se presenten els comptes obeixen als criteris habituals de romanent de tresoreria, estalvinet,
sí,
no?
Sí, l'estalvinet vol una xifra preocupant d'estalvinet, vol una xifra preocupant, 88.000 euros d'estalvinet. Això és l'estalvinet de l'Ajuntament. Sap que allí surt que només d'interessos i una petita amortització dels crèdits puja ja 1.800.000 euros, 1.800.000 euros, 300 milions de pessetes. Quasi 1 milió d'interessos per dia paguem, quasi. 365 dies a l'any paguem 300 milions, quasi 300 milions, 1 milió de pessetes d'interessos al dia, 6.000 euros. I això fa que l'estalvi net d'aquest ajuntament sigui de 88.000 euros. Amb unes despeses financeres de 1.800.000. L'any que ve, perquè és any d'eleccions i ho han retrasat, que per això van fer aquell conveni que van demanar a l'Estat que no pagarien l'any que ve capital, però que sí, el 2016 sí que començaran a pagar capital, que suposarà per l'Ajuntament, i ho vam comptar al mateix ple i els hi vam dir, l'opció que vostès han triat suposa 300.000 euros més d'interessos, perquè clar, hi ha un any o quasi dos anys que deixes de pagar capital, i este capital que deixes de pagar l'any que ve, has de pagar interessos, i al pagar interessos resulta que si teníem dels crèdits que vam fer a l'Estat teníem que pagar per dir alguna cosa, 1 milió d'euros o dos o tres al cap dels 10 anys, doncs ara ens tocarà pagar 300.000 euros més perquè al deixar d'amortitzar capital l'any 15 pues ens tocarà pagar més interessos. Però el problema està en que quan arribarem al 16, o a finals del 15-16, que és quan s'ha de començar a pagar l'amortització del capital d'estos 11, quasi 11 milions, 10, 11 milions que se deuen a l'Estat, quan arribarà aquest moment, pels números que veiem o que han vist, l'Ajuntament no té recursos perquè 88.000 euros és el que li ha quedat net. Això vol dir que només pot disposar a nivell pressupostari de 88.000 euros per a pagar 2 milions d'euros més d'amortització de capital que s'ha de començar a produir a partir del 16. A partir del 16 s'ha de produir o s'ha d'incrementar quasi 2 milions d'amortització de capital dels teus crèdits. Llavors, si només resulta que és com si amb una casa, si jo a partir del 16 he de pagar 1.000 euros cada mes i resulta que jo ara, actualment, en tot el que faig oficialment, o sigui, en tot el que dic que faig, només puc ahorrar 50 euros cada mes, l'any que ve, com ho faré per a pagar aquests 1.000 euros cada mes? I aquesta és l'altra xifra que li vam dir al ple, que és la que ens preocupa. No tenim estalvi net per a fer front a les obligacions bancàries que tenim a partir del 2016. I per tant, el que hauríem de fer és un canvi de model econòmic. Però clar, quan ho veus el que passa, veus que continuen havent molts de forats. Vol que li digui a dos forats? Dos. Li diré dos, que ja els he dit més d'una vegada aquí. Paguem 2.500 euros d'IVA amb una empresa que renting no sé què, que gestiona el pàrquing que tenim davant de l'Ajuntament. 2.500 euros per fer el quadrant de dues persones cada mes. Per fer el quadrant de dues persones, a l'estiu tres. Per agafar el quadrant, no per a pagar les persones, perquè això ho paga la cala gestió. La limpiesa del pàrquing la paga la cala gestió. La llum del pàrquing la paga la cala gestió. Los costos del manteniment dels ascensors el paga la cala gestió. Aquesta empresa l'únic que fa és el quadrant de dues persones. De 8 de la tarda a 8 del matí estires tu i de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda estira l'altre. I a l'hivern ni això, perquè baixa, ja sabem que la policia ha de baixar segons com obrir el pàrquing. Però nosaltres cada mes, els donem 2.500 euros més IVA per fer això. A l'any són 30.000 euros. I jo considero, i ho he dit moltes vegades amb més d'un regidor, que no veieu que estem tirant els quartos? Xiquets, feu que una persona per guanyar 2.500 euros al nostre poble se les ve, se les de ser, ha de pencar i ha de suar molt, I per una persona agafar un quadrant i fer el quadrant de dues persones, 2.500 euros cada mes. Ara ha sortit la moda, o va sortir, perquè com que Tortosa i teníem a Tortosa i aquí teníem el mateix gerent, i resulta que Tortosa es va privatitzar el servei de llum, i aquí també, clar, aprofitant que ja tenim les bases fetes i tot això, doncs aquí també. 90.000 euros a l'empresa FCC, no? Ni t'hi pocs i li hem de pagar 90.000 euros. Teníem dues persones. Màxim en seguretat social, etcètera. Màxim 50.000 euros. Fiquem-li ja en seguretat social. Pagués dobles sous, 50.000 euros. Li vaig tirar per alt. 50.000 euros. Ara 90.000. En la característica de que ara tenim unes hores i abans teníem dues persones de guàrdia 24 hores permanentment. Ara 90.000, o sigui,
no, aquesta guàrdia també està, per incidències, un telèfon d'incidències.
Un telèfon d'incidències
24 hores que quan
sí, però estan a la Conxinxina. El que està aquí ha d'estar allà. I a més resulta que una de les persones que treballa
i a part en aquesta concessió també hi ha una inversió per part de l'empresa.
Sí, ja veurem com la inversió que farà. Ja veurem
la inversió. Estan canviant quasi 3.400 lluminàries del poble,
Ja ho veurem, vull dir, veurem al final el resultat de l'estalvi de tot. Ja veurem, perquè les 400 o les 500 lluminàries que se van canviar i eren les que se consumen, les llums...
No, s'estan canviant, vull dir, s'està fent a hores d'ara, ho dic perquè
s'estan aplicant
estalvis de consum de més del 40%.
Això ja veurem al final què és el que ens toca pagar, perquè hem sentit tantes vegades cants de sirena per part de l'equip de govern i al final resulta que de donde dije digo Diego. Si vol li diré unes quantes de projectes de que teníem que estalviar-nos, tenia que autofinanciar, se tenia que la gestió seria immaculada i resulta que al final mos va tocar pagar tot. Pues bueno, aquí la lluminària, la llum, ja ho veurem al final el que ha passat. Però d'entrada hem de pagar 90.000 euros cada mes i a més hi ha una de les persones que ha pagat a la brigada. Vull dir que realment l'estalvi no ha sigut de dir escolta, pago 90 i me n'estuvio 50, sinó que pago 90 i me n'estuvio 25 perquè un dels dos funcionaris o dels dos treballadors han passat a la brigada, però ha passat a la brigada i l'altre s'ha quedat a la companyia. O sigui que 75.000 euros més. Sap quants són 75.000 euros? Són 14 milions de pessetes. Eh? 14 milions de pessetes? Doncs pues bueno, li he ficat dos. Ara diuen que ens estudiarem, que amb aquesta lluminària, ja veurem. Al final ja veurem, perquè tantes vegades hem sentit que la piscina s'autofinanciaria i mos toca abonar quartos, tantes vegades hem sentit que el pàrquing se pagaria sol perquè vendríem 200 places i les altres 100 les tindríem de rotació per l'Ajuntament i resulta que mos ho ha tocat pagar tot i hi ha 25 places venudes.
La setmana passada es van superar els 1.000 inscrits a la piscina per primera vegada des de que va funcionar.
Vale, sí, però sap quan en necessitem per a que s'autofinanci? Sap quan en necessitem? Sap quins números mos van presentar a l'Ajuntament? Li van ensenyar, l'equip de govern li va ensenyar? Necessitem 2.000 abonats. 2.000 abonats per a que la piscina no s'autofinancia. Igual que la residència, també ens van fer uns cants de sirena que van dir fem la residència, la donarem, l'alquilarem i traurem dels diners que traurem, pagarem a l'empresa que la construïix, que així no caldrà que s'empenyi el poble. On està la residència? Sí, estem fent gestions, ja fa quasi 2 anys que estan fent gestions, o 3, no ho sé ja, he perdut el compte, i allí està. Però el poble de la Cala ha de pagar 80.000 euros cada mes. 80.000 euros, són 15 milions de pessetes. No, no són 3 pessetes, no són 2.000 euros, no són 300.000 pessetes. Són molts de milions cada mes. I ara, pues, bueno, interessava que FCC se quedés l'empresa, el manteniment de la Llobernat, i aquí està. I
però tot... quan es decideix externalitzar un servei, hi ha un concurs,
sí.
I suposo que si no haguessin sigut sí. 90.000, haguessin sigut 70.000, o si no haguessin sigut
sí, sí, no, 100.000 sí, jo no li dic.
O 80.000, és a dir que les xifres n'hi han de més, n'hi han de menys,
de
però, tot, de però tot, devien anar... No?
Però sí, però el problema no està aquí, el problema està... En la situació que està... Quan una persona,
de fet, abans de continuar, jo li recordo a vostè que, així com altres grups, com per exemple el Partit Popular, sempre han manifestat la seva predisposició a privatitzar i a realitzar alguns serveis municipals. Vostè ja s'havia mostrat sempre
ho he,
contrari.
Sempre ho he dit, perquè quan tu tens un ajuntament en superàvit i dius, mira, no vull cap de mal de cap, i saps què? Externalitzarem la llum i mos gastarem 40.000 euros de més i ja la vaig seguir a 10, i que els mal de caps que els tinguin uns altres. I a tot cas, nosaltres l'únic que farem serà demanar responsabilitats perquè no s'encén el foco o perquè no s'encén aquella farola fa xispes. Però en aquest cas, amb la situació que està l'Ajuntament, no pots prendre aquestes iniciatives. Per què? Perquè és un sobrecost que tens amb una situació econòmica que ja és de per si preocupant. I per tant, el que no has d'anar fent és tu. Si tu tens un dèficit pressupostari d'1.400.000 euros, que d'aquí 2 anys has de fer front a quasi més de 3 milions d'euros, que només tens un estalvi net de 88.000 euros que no saps d'on te traurem, jo no sé d'on te traurem. Bueno, si hi ha un canvi de govern, és possible que amb altres polítiques se puguin treure aquests diners. Però tal com demostren després de molts anys, no saben per on tirar mà, perquè el que haurien de modificar no ho modifiquen. El que haurien de canviar per a estalviar, no, i ho mantenen. Jo, el seu primer any, veig que el pàrquing és un èxit i si autofinança, doncs ho tiro endavant i puc mantindre amb aquesta empresa, però si resulta que el pàrquing veig que pràcticament a partir de després dels 2 mesos de l'estiu és deficitari la seva estructura de funcionament, doncs el que no faré serà afegir un sobrecost de 30.000 euros a l'any pagant a aquesta empresa, com de tots els diners que li pagarem a FCC, vostè sap, perquè això ho fan totes les concessions i totes les empreses, que el primer que trauran serà el benefici industrial. Aquesta empresa no està aquí, això és igual que l'aigua, aquesta empresa no està aquí per a regalar diners a l'Ajuntament, no ha vingut per a regalar diners a l'Ajuntament, ha vingut per a obtindre benefici, i aquest benefici qui el tindrà, qui el pagarà? El benefici el tindrà l'empresa, però m'ho tocarà pagar a tots els caleros, perquè no està aquí, perquè és l'hermanita de los pobres i mos vol ajudar en una situació de crisi, i així s'estalviareu, no cal que em paguésseu res, que jo no patiésseu, que només el que vull és que s'estalviésseu llum i no, no res. No, no, aquesta empresa ha vingut aquí al poble per a obtindre benefici. Pues, el benefici el pagarem els caleros, lo pagarem els caleros. Torno a repetir, en una situació que et sobren els quartos, pues un pot dir, bueno, vaig a traure més de responsabilitat, però en una situació com la que tenim, el que toca és assumir, si en tens poques, assumir responsabilitats i dir, xiquets, això ho hem de gestionar, nosaltres, perquè així ens estudiarem per dir algo 30, 40 o 50 mil euros a l'any, que són bons d'estudiar a la situació econòmica que estem. A la situació econòmica. El mateix que l'aigua. L'aigua, quantes vegades m'ha sentit aquí dir que es penseu que la companyia esta no se'ls cobrarà els 6 milions d'euros que va donar l'Ajuntament? Que es penseu que no se'ls cobrarà? No, que no, que l'aigua serà igual de barata, que no, que això, que els càlculs, que els números, que els papers, que els estudis, lo mateix que m'ha dit vostè en referència a la instal·lació de llum que traurem d'aquí, ficarem bombilles que ens estuvien allò, l'aigua va ser el mateix, no, perquè per economia, per no sé què, perquè ens ahorrarem d'aquí, ens ahorrarem d'allà, i paguem tres vegades l'aigua. El preu de l'aigua s'ha multiplicat per tres. I hem vist pamfletos com els que trau actualment l'Ajuntament, baixem el preu de l'aigua i m'ho pugen. Pagarem no sé què i pagarem menys i m'ho pugen. I sempre estem pagant de més. Per què? Perquè l'empresa s'ha de cobrar els 6 milions i el que hi hagi hagut se'ls ha de cobrar, no me'ls regalarà, i pagarem els 6 milions i pagarem el benefici industrial de l'empresa i pagarem els interessos dels 6 milions que van servir durant pràcticament 4 anys traure pit a l'equip de govern i dir que guapos que som, que tenim un remanent de tesoreria de tants de milions d'euros. I ara ens ho toca pagar. I ara ho estem pagant. No ens ho toca, ho estem pagant. L'última pujada d'aigua, jo vaig ser molt crític amb l'equip de govern, els vaig dir, vosaltres accepteu l'estudi este que continua tenint 40 milions de pessetes en pèrdues, però si l'altra empresa ha el mateix personal amb molts menys metres cúbics d'aigua venuts, resulta que l'Ajuntament sempre estava any rere any, que 12.000 euros, que 15.000 euros, que 18.000 euros, sempre estava donant diners a l'Ajuntament perquè hi havia beneficis, i ara resulta que segons els estudis que presenta la companyia d'aigües, hi ha pèrdues de 40 milions i que, per clar, com que són 40 milions, doncs l'Ajuntament ha d'acceptar la pujada de taxa. Lo de la sinvergüenceria més gran. Home, és que la llum ha pujat un 200%. El cost de la llum ha pujat, els motors elèctrics, ha pujat un 200%.
Home, però entre d'altres arguments.
No.
Sí, n'hi havia altres d'arguments allí. Aquest era un.
Quins altres?
Que també s'havia incrementat el cost de l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona.
Això no és cert.
Etcètera, etcètera.
És dir, pràcticament ha pujat no res. Ha pujat pràcticament no res, sinó ha pujat 0,05 cèntims. No tres vegades com estan pagant ara. Ha pujat res. Home, és que han pujat la llum un 200%, però resulta que quan vas a veure tot l'estudi del pressupost, del cost de la llum, la llum representa encara no un 5% de tot lo total. Si la llum representa entre un 5, fica-li un 8% de tot lo total, i aunque te l'hagin multiplicat per 2, perquè un 200% és com si te l'hagin multiplicat per 2, tu lo rebut de la llum global, de l'aigua, perdó, global, no me'l pots multiplicar per 3.
I llavors també hi havia l'argument de que com que s'havia aconseguit l'objectiu d'ampliar els trams i reduir el tram més econòmic i tal, que s'havia aconseguit l'objectiu de reduir el consum, i al reduir moltíssim el consum, que s'havia reduït en més d'un 20%, que llavors no s'arribava
a pagar, no s'arribava a pagar els 6 milions d'euros no s'arribava a pagar els 6 milions d'euros. Perquè si jo tinc una empresa, una altra empresa, una altra empresa, com la que hi havia abans, i no es castiga la banca, però simplement perquè era una gestió que l'Ajuntament estava més al damunt de la gestió, els hi passava comptes any rere any, que resulta que al cap de l'any me dona 13 milions de pessetes, 15, 18, i ara resulta que aquesta me diu que perd 40 milions de pessetes, a mi no em surten. La mateixa brigada fa roques dorades, la mateixa brigada ara ja està portant tres cales. Sí que és una situació entre parèntesis, tres cales, però l'està portant. La mateixa brigada està portant Sant Jordi i està portant Calafat. A mi no em surten. O sigui, la justificació i l'estudi econòmic que fan per a justificar la pujada de preus és, per mi, no em surt l'objectiu perquè no em voldria passar, eh? Però com a mínim és voler-se no tindre el respecte que han de tindre a la gent, perquè incloure una sèrie de partides que sabem que no es produeixen tal com ells allí l'estudi està fet, i resulta que això serveix per a justificar que xiquets hem de pujar l'aigua, quan l'altra companyia sempre donava algo a l'Ajuntament, i no estic alabant a l'altra companyia, no estic alabant. Pues bueno, això són d'estes coses que sumades, quan ho veus a través de molts anys, i ja fa anys que ho estem observant, dius, tia, això no hi ha per agafar-ho. I esta gent mos han embolicat i mos volen continuar embolicant en les seues explicacions, però totes les seues explicacions s'assenten al final a la realitat, i la realitat és que resulta que mos toca pagar bastant més. Clar, home, és que, agafant el seu argument, home, és que la gent al ficar les tarifes en aquelles tal que gravaven el més consum, ara s'estalvia un 20% d'aigua. Bueno, vale, estalviem un 20% d'aigua, pues lo normal hagués sigut que el rebut de l'aigua hagués baixat un 20%, no? Gastem menys aigua, per tant, el rebut de l'aigua hauria de baixar un 20%, perquè d'això es tracta. Jo te primo a tu que gastes menys aigua. I com que tu gastes menys aigua...
Van haver menys trams de grans consumidors.
Jo el que faré serà, vaig a intentar que la gent gasti menys aigua. Però el que no faré serà, com que gasteu menys aigua, ara s'haig de pujar l'aigua. Això és absurd. Això que una família hagués de pagar 70, 80, 90 euros cada dos mesos, cada tres mesos, ara serà cada dos mesos, que hagués de pagar això, quan abans n'hi pagàvem 25, 30, 35, famílies com el meu, que érem 5, 6 persones a casa, pagàvem 30, 35, ara en paguem quasi 100 cada dos mesos. I fas, bueno, però si jo gasto menys, si jo... he agafat i m'has dit hem de polítiques mediambientals i hem de dir hem de gastar menys aigua, i ara resulta que perquè gasto menys aigua ho justifiques perquè me pugui pujar-me l'aigua? Home, aclariu-se. Si realment hem de pagar, el que no has de fer és de dir, xiquets, heu de gastar menys aigua, gasteu-n'hi força, perquè com més n'hi gastarem més cobrarem i més podrem pagar a la companyia el retorn dels 6 milions d'euros i altres coses. Però no em faigues la justificació de que anem a canviar les tarifes i els trams, i ara resulta que com que gastem menys, doncs ara hem de cobrar menys. I el que és, per mi, al meu entendre, el que és difícil de pair, jo diria que dubto de la seva legalitat, dubto molt de la seva legalitat, és el tram, o sigui, l'impost del manteniment del clavegueram en baixa. El tram del clavegueram en baixa, això, jo, és que ho veig un robo total. Resulta que el rebut de la llum, de l'aigua, si vostè observa, veurà que els metres cúbics que hi ha abans pagàvem 3 euros per comptador. Al mateix rebut de l'aigua pagàvem 3 euros per comptador. I això era un impost que recaudava l'Ajuntament, o sigui que tenia que anar directament a l'Ajuntament, i era per mantindre la xarxa de clavegueram en baixa. Si hi ha una reparació, si s'ha de canviar una canonada, si s'ha de fer el que sigui, es pagava 3 euros i aquests diners anaven directament a l'Ajuntament. Ara, si vostès fixen el rebut, veurà que hi ha el consum de l'aigua, així per dir alguna cosa, a 60 cèntims el consum de l'aigua, pues 30 metres cúbics o 35 metres cúbics a 60 cèntims. I en canvi, veurà clavegram, els mateixos metres cúbics que tu has obert l'aixeta, de l'aixeta, te'ls compten a 40 cèntims. O sigui que tu pagues dues vegades l'aigua. Quan obris l'aixeta i t'entra pel comptador, i 40 cèntims quan se'n va pel desaigüe. Llavors, quan me surt a mi el preu de l'aigua, 60 i 40, a mi me surt a un euro. Per això has de dir que baixes el preu de l'aigua. Si a la mateixa fiques l'altre impost del clavegram i fiques 40 cèntims d'aigua, que 40 cèntims és més car que el preu del CAT. O sigui, que la companyia compra al CAT l'aigua, me la porta a casa, però a la mateixa diu, i quan la deixaràs anar pel clavegram, te la tornaré a cobrar més cara que la que jo compro al CAT. Home, no me'n faigues de virgueries ni de jocs d'allò de dels pots en aquells, aviam on està la bola, si la trobes, si la veus, si la dallontes. Que al final són els resultats, i els resultats són que l'aigua està molt més cara d'abans, i els resultats perquè està l'aigua molt més cara és perquè hem de tornar estos diners, i llavors ho justificaràs, ho miraràs, igual que la llum, i mos diràs que les bombilles, mos diràs que el consum, però la realitat és que hi ha una empresa que ha d'obtindre beneficis. Hi ha una empresa, en el cas de l'aigua, de la llum, i que se'ls cobrarà i els pagarem nosaltres, i en el cas de l'aigua hi ha una empresa que va donar 6 milions d'euros a l'Ajuntament, 6 milions que els hem de tornar amb els seus interessos, més el benefici industrial d'aquesta empresa. I este benefici industrial normalment se situa sobre el 18%, que no és el 0,3%, sinó el 18%, si només, perquè els càlculs que es van fer al seu moment van ser sobre el 13%. Crec que recordar que van ser el 13% de benefici industrial, i a partir d'aquí s'obtenien unes quantitats que són les que van justificar per a donar els 6 milions d'euros quan no hi havia cap altra companyia que ho donava. Però ara ho estem pagant. Ara ho estem pagant. I ho estem pagant tots. I en la situació econòmica que estem, moltes famílies es fa feixut. Molt feixut. Però bueno, n'hi ha d'altres que viuen molt bé.
El que s'ha anunciat el govern municipal és la congelació d'impostos de cara al nou pressupost.
L'any que ve hi ha eleccions municipals.
Impostos i taxes.
L'any que ve hi ha eleccions municipals. I això ja ha de tindre prou. Vull dir, durant 3 anys hem tingut les màximes pujades possibles. En l'IBI, sobretot, que és el que s'ha carregat més, estem parlant d'un 60%, cosa que no haguéssim tingut que fer perquè estem parlant de 3 anys quan estem al gruix de la crisi, i encara ho estem ara, vull dir, encara ho estem. I l'Ajuntament va pujar un 60% l'IVA. I després les taxes de
brossa... Ho ha dit un 60%, ha dit?
Sí, 47 del decret, més el 10% que després va pujar el decret Rajoy, etcètera, se'n va al 60%.
Però hi ha un 10% que és del govern central.
No, però és igual. Sí. Però és igual. Sumiu, és el 60%. Una família que pagava 400 euros és un 60% i te'n vas als 600 euros. Una família que pagava 800 euros te'n vas als 1.200. És quasi un, més d'un 50%. I això avui en dia és greu, quan les pensions els hi pugen a l'any 25 cèntims o un euro en 20 dels molts pensionistes que tenim al poble. L'any que ve hi ha eleccions, i com que hi ha eleccions no es pot pujar, i per a no calgué pujar, per això vam fer l'acord amb aquell en l'estat espanyol de que començarien a amortitzar lo crèdit, no l'any que ve, perquè necessitaven 2 milions més damunt la taula, i haguessin tingut que pujar impostos descaradament, i llavors ho faran a partir del 16. A partir del 16, si continuen governant ells, hi haurà pujada d'impostos segur, perquè s'han de fer front amb aquests diners que representa l'amortització del capital d'aquests milions que hem demanat a l'Estat per a poder fer front a totes les factures.
En tot cas, aquesta no seria una pràctica exclusiva de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Sí, però estem parlant de quantitats. Fixi's,
és... No, estic parlant de la congelació d'impostos.
Sí, sí,
que,
sí. No, no.
Ha... Que és habitual, és un tema que dius l'últim any de legislatura normalment...
L'Ajuntament de la Ràpita ha congelat, inclús me sembla que ha baixat els impostos, però la situació econòmica de l'Ajuntament de la Ràpita és molt més diferent. Comparacions són dolentes. Jo també aquí no voldria entrar en comparacions en el Perelló, en l'Ampolla, en Amposta, en altres, a la Ràpita... No, o en l'Hospitalet. Les comparacions perquè són circumstàncies...
Si anéssim a comparar...
Clar, això sí que comparem.
Algunes taxes segurament que també...
Però el fet és que ara estem a la cala i ara no s'han... que tenim unes necessitats econòmiques molt fortes que s'han aplaçat el pagament de 2 milions d'euros per l'any que ve, pel 15 s'han aplaçat, i que si haguéssim tingut que fer front amb això, si haguéssim tingut que fer front amb això, amb l'estalvi net, que és el que li estava dient, de 88.000 euros, no en teníem prou, i haguéssim tingut, aquest equip de govern hagués tingut que pujar impostos. Perquè altres mesures segur que és incapaç de fer-les, jo li he dit dos, i segur que si agafem el pressupost, jo veuria que de 30 en 30 en trauríem molts de gastos superfluos. I ara, bueno, hi ha eleccions, hi ha molts ajuntaments que ho han fet, és cert, hi ha molts ajuntaments, però potser no tenen les mateixes quantitats a pagar, eh? Perquè que un ajuntament de 7.000 habitants, estigui devent o hagi arribat a deure 30 milions d'euros, ja reconegut per l'equip de govern, cosa que van negar fins a última hora, és greu. Això vol dir que vam arribar a un deute de quasi més de 4.000 euros... Més de 4.000 euros per habitant.
Que per cert, a l'últim ple ja el govern ja va dir que es devien entre 20 i 22 milions d'euros.
Sí, espero, mos va dir que mos reuniria, que mos ho explicaria, estem esperant que mos ho expliqui com han passat de 26 a 22 o a 20, a 22, va dir. Aviam quantes parcel·les hem entregat en quines empreses constructores, d'on han sortit els quartos, i que no siga cosa que siguin els quartos per fer el pont de Tescales, que segons van preguntar al gerent de la cala gestió, ens va dir que havien cobrat els 5 milions, i resulta que els 5 milions que no se'ls hagin gastat d'entrada per a pagar deute, i després no tindrem quartos per pagar el pont. Però bueno, com que això a lo millor ho pagaran nosaltres, ja ho veurem. Quan veurem, li podré comentar si ho han fet bé o ho han fet malament, si ho han fet correctament o no. Però d'entrada els únics ingressos que sembla ser que eren possibles eren 900.000 euros que la companyia estava al contracte que tenia que donar quan assumies el control de l'aigua de Calafat. I a partir d'aquí, tots els diners que s'han pagat de més de 26 a 22, pues una de dos, o alguna companyia ha tingut que vendre o s'ha tingut que tragar, com van fer amb Vexa, moltes parcel·les de Trescales, propietat de l'Ajuntament, patrimoni dels caleros, o que no haguen agafat algun diner, perquè allò és aquí està el que en parlem de les cales gestions, que són entitats que estan gestionades per l'alcalde i el gerent, i que pràcticament los altres no n'enterem del dia a dia al cap de molt de temps. Al cap de molt de temps i quan ja ho han fet i no ens han demanat ni parer ni consulta ni ens han demanat res. Això ho van fer en Trescales segona fase i en els contractes de Vexa.
Quina opinió té de la modificació de taxa d'escombraries, que sí, pareix que hi haurà una modificació per a grans productors, és a dir, perquè el sistema de recollida ho permet i permet quantificar quanta quantitat de d'escombraria genera i que pagaran pel que generen, doncs.
Sí, no, ja va dir el regidor i va dir que, bueno, que els camions porten incorporats, aquests camions que veiem per la nit, porten incorporat com una bàscula, i com que tenim grans productors que estan que tenen contenedors única i exclusivament al seu servei, com és el cas d'hotel, els càmpings, que estan aïllats, l'altre càmping, el que és la gasolinera de bueno, ara no sé com se diu, el Josele, etcètera, etcètera, pues bueno, llavors tenen, se pot controlar la brossa que generen, i a partir d'aquí, pues bueno, és normal que es pagui una part proporcional a com paguen los o com paguem nosaltres a les cases, que també es fa un còmputo global de tot. però clar, aquí hi hauria també molt, molt a discutir, perquè quina part hi ha de servei, quina part hi ha de cost de brossa, lo servei s'ha de mantindre, bueno, és, això, lo que és la brossa al nostre poble és un tema molt, 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 molt complicat. Per què? Perquè pense que tenim molts de, per un costat tenim molts de quilòmetres de carrer i per una altra banda tenim 8 mesos o 9 mesos que pràcticament no hi ha tonelatge, però s'ha de passar, s'ha de gastar la gasolina, però clar, hi ha un cost de l'eliminació, i després tenim 2 mesos de molta producció o 3 mesos de molta producció. Clar, això són coses que se n'haurien, s'han d'estudiar, o s'han d'estudiar, s'han de tindre molt present per fer, si realment ho volem fer proporcionalment i equitativament, però bueno, fem-ho per a tots, no? Però en aquest cas només se fa amb dos grans productors que els podem més o menys tindre localitzats perquè tenen contenedors únic i exclusivament al seu servei. Però bueno, vull dir, això és una mesura que pels serveis, pels mitjans tècnics que tens actualment ho pots fer. En un altre moment, pues, si no tens aquests mitjans tècnics no ho pots fer. I ara ja estan i es paga el cobro el que produeixen.
Només els grans productors,
sí,
eh?
Sí. Els altres no, ja li he dit que... Ara, el que sí que m'agradaria és que, pues, bueno, aviam si ens podem ficar al dia del pagament, al revés, ja que els caleros i caleres puntualment i religiosament al seu moment paguem la brossa de cada any, que és una cosa preocupant, que nosaltres paguem i resulta que l'Ajuntament agafa els diners i se'ls gasta en altres coses, i resulta que ens surten deutes al revés. Ara fa poc vam saber que devíem 1 milió, que si ara s'ha negociat, que si ho pagarem, però el cert és que tot i que els caleros van pagar la brossa, els diners de la brossa l'equip de govern se'ls gastava en altres coses i no pagava la brossa, bueno, el servei de recollida al revés. Home, nosaltres som, senyor alcalde, senyors regidors responsables d'aquest equip de l'equip de govern i d'aquest govern, los caleros us donem els diners dels impostos de la brossa perquè vostès paguin la brossa, no perquè no la paguin, perquè després no ens han de dir los caleros no paguen la brossa. Els caleros han pagat la brossa, però és l'Ajuntament que no paga la brossa, los caleros l'han pagat la brossa, eh? Però bueno, aquesta és una dinàmica que poc a poc hem anat sortint, però és que és un exponent més, és un eslabó més, és un exemple més de tot el que hi ha aquí amb aquest ajuntament i de com s'ha portat econòmicament aquest ajuntament, que ens ha portat, pues, això, arribar a deure 30 milions d'euros, i els 30 milions d'euros no estaven computabilitzats estos del revés, perquè les deutes entre administració no es tenien entre administracions no es tenien que computar, per tant no estaven contemplats, i per això sempre els altres grups, els grups de l'oposició, s'han dit més de 30 milions, més de 31, 33, els altres 35, els altres 32, però més de 30 milions d'euros, perquè a part dels que eren oficials, entre cometes, hi havia aquestes deutes que no computaven com a deute, que són les deutes entre administracions. I RB forma part de l'administració del Consell Comarcal.
Darrerament han sortit les xifres de reciclatge que la Junta de Residus, no sé si és el Servei Català de Residus o la Junta de Residus de Catalunya, fa balanç de l'any anterior, municipi per municipi, i l'Ametlla de Mar surt com el municipi líder a les Terres de l'Ebre, al Baix Ebre, i també de tots els pobles del Baix Ebre, però també de totes les Terres de l'Ebre, de municipis de més de 2.000 habitants, tenint en compte que després dels 2.100 habitants ja passem als 800-900 i pico d'habitants, amb la qual cosa, clar, evidentment és molt més fàcil reciclar en un poble de 300 habitants que no en un de 8.000, però que pareix que en el tema del reciclatge i recollida de d'escombraries, recollida de materials, s'està fent una bona feina a nivell local.
Sí, bueno, però aquí bàsicament vostè sap que a cada contenedor no hi ha un guàrdia urbano, i aquí el que hem de felicitar és a la gent del poble pel seu civisme a l'hora de classificar la brossa. no a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament, pues, bueno, a part de firmar el conveni amb el Rebé, i com per tots els pobles del Baix Ebre i Montsià, doncs ficar els contenedors dels diferents tipus i després contractar l'empresa perquè ho vagi recollint, aviam, això és feina de les famílies. Això és feina de les famílies. I aquí sí que jo ficaria una medalla a les responsables de la casa i de les famílies, i permeteu-me este qualificatiu a les mestresses de casa, a les dones, no? A les dones de la nostra família, de les nostres famílies, que quan han de tirar la brossa o han de tirar la brossa, pues, tenen la cura de ficar els envasos en un costat, el paper en un altre i la matèria orgànica en l'altre i la resta, pues, en la resta. Però això és una feina que es fa dins de casa, perquè si no es fies dins de casa, per moltes campanyes, per molts, pràcticament, com he dit, policies municipals que poguessis ficar a cada contenedor, pues això no sortiria endavant. Llavors el que hem de dir és... senyores responsables de les cases dels caleros, són les dones amb un 90%. Felicitats pel seu comportament envers amb este tema. Felicitats. Gràcies a vostès, estem cuidant una mica més el medi ambient que ens envolta. I gràcies.
Això està molt bé, però vull dir, suposo que totes les mestres de casa, de totes les famílies, de tots els pobles, no? I posen aquest interès, és a dir, l'Ajuntament per altra banda també té un servei de suport que recull cartrons pels comerços, que es dedica a netejar contenidors, que també té un servei de recollida d'andròmines i grans volums, cosa que a lo millor municipis no ho tenen.
Sí, els altres municipis, sobretot els municipis mitjans i grans, tenen uns dies a la setmana que recollixen grans voluminosos i tenen serveis de recollida específics de ja sigui cartonatges pels comerços, etcètera, etcètera. Tot això es paga, eh? Tot això es paga. El cost de la recollida al nostre poble és 1 milió d'euros, bàsicament, i el que es recauda en els impostos per recollida de brosses és 1 milió d'euros. Potser m'equivoco, de 10, 15 mil euros, però és 1 milió d'euros. Vull dir, els serveis que fica l'Ajuntament no els fica de la seva butxaca, sinó que els fica pagant els caleros. Llavors, si podríem tindre totes les persones cuidant-se, empleades de l'Ajuntament, que vostè vulgui, per anar a recollir els comerços, el cartonatge, per anar a buscar els plàstics, però si dintre dels comerços, sinó dintre de les cases, si no es fa aquesta classificació...
Evidentment, és una feina ciutadana.
No faríem res. I, per tant, des d'aquí, com he dit, si les xifres, suposo que són, no suposo, són reals, pues felicitar a les responsables de les nostres llars per la feina que fan per conservar millor el medi ambient que ens envolta, que al fi al cap és el que deixarem als nostres fills, no? I llavors amb això crec que potser tenim un plus més de consciència, potser que altres llocs que potser no reciclen tant, però aquí hem de felicitar a les jefes, a les responsables de les nostres cases.
Com valora que l'Ajuntament ara, per exemple, estigui avisant de que es poden imposar sancions de fins a 3.000 euros en aquelles persones que no respectin l'horari?
Home, hi ha, sobretot a l'estiu.
De segons quin tipus d'escombraries, matèria orgànica.
La matèria orgànica i a vegades la resta, però la matèria orgànica és el que més, pues, clar, en ple estiu, sobretot a l'estiu, que la cosa fermenta, vull dir, això ho veiem a les cases, 24 hores no pot estar, i les de traure pràcticament, no? que cada equips hores l'hauries de traure, i més el nostre poble que som és un poble de pescadors, i tu agafes, neteges peix, és un exemple, no? Neteges peix, ho tires a l'orgànic i t'has d'espavilar en baixar-ho aquella mateixa nit, perquè si ho deixes, en son demà allò fa molta olor. Clar, si tu per peresa no ho has baixat la mateixa nit que, pues, has generat el resto en aquell, pues, i vas demà al matí i ho tires a les 9 del matí, pensa que allò, a la calor, allò fermenta, i que tota la gent que passarà pels passejos o pel carrer o els veïns de, del contenedor este pues, han de sofrir les molèsties de les olors per no haver pogut baixar-ho o per no haver pogut fer-ho quan tocava, que en vez de cas pues, és per la nit, no? Per la nit tens unes hores i ho has de baixar. Però bueno, vull dir, això ja va al civisme de les persones, i que també hem de dir que el 98% de les persones respecta això, però a vegades n'hi ha dos, tres que fan, bueno, va, és igual, ho tiraré demà al matí quan baixaré, i llavors les conseqüències són per a tots, i a vegades per aquest 2% l'administració ha de fer de dolent, dir, te ficaré 3.000 euros si no et dec, si et dec tirar una bossa d'orgànic fora de temps. Si tots féssim el que hem de fer, doncs potser no caldria arribar amb aquestes quantitats.
Anem a encetar un altre tema que ja és més d'àmbit general en el tram final del programa, que és el 9N. Vostè, en la sessió plenària on es va votar tota aquella logística de suport al 9N, va donar vot afirmatiu. A partir d'aquí s'han produït una sèrie de canvis en les negociacions dels partits, es va trencar l'anomenat consens, ara tenim un procés participatiu, el Partit dels Socialistes de Catalunya, que a vegades surt a la foto i a vegades no, avui ha fet públic el senyor Iceta que farà una trucadeta a tots els ajuntaments que siguin socialistes o amb alcaldes socialistes de que es portin bé, no? De que acceptin una possible negociació en el govern català, de que els hi deixin els locals municipals, és a dir, hi ha un sentit de col·laboració, no sé si és a canvi d'un cant de sirena de que si no es posa d'acord en Esquerra Republicana es posi d'acord en l'OPSC per aprovar els pressupostos. Com ho veu tot plegat? Va.
Miri, jo, la veritat és que la política del PSC, com les polítiques dels altres partits...
Al final me perdo, no?
Dius, exacte. No, i a part d'això és que no el segueix. Jo, tens una feina, tens unes responsabilitats i això és l'últim de l'últim. Però clar, vull dir, quan te demanen opinió, o en aquest cas quan van votar el que van votar al ple, doncs vaig votar favorablement perquè ho vaig dir allí des d'un punt de vista tècnic, però estàvem votant la celebració d'una consulta. Des d'un punt de vista tècnic, jurídic, és possible, el marc legal ho així ho permet, i tant a la Constitució espanyola com per la llei que havia aprovat al Parlament català, pues, si hi hagués voluntat política s'hagués pogut perfectament encaixar. El que passa és que aquí van sortir, bueno, per mi, vull dir, ara ja és a nivell de crítiques polítiques i penso que me respectaran en el sentit de que jo penso que hi ha moviments que no es van fer prou en prou astúcia i en prou intel·ligència, dos paraules que ha utilitzat el president Mas. Jo bàsicament vaig votar que sí perquè la Constitució espanyola diu que els governs autonòmics, i a més està contemplada la Constitució, vull dir, la màxima llei, els governs autonòmics poden proposar a les Corts espanyoles i al govern espanyol modificacions de la Constitució. Per tant, les Corts catalanes poden proposar modificacions, no només que m'aprovin o no m'aprovin un estatut, sinó modificacions generals i genèriques que ens afecten a tots els espanyols, que després seran votats pel Parlament o seran referendats per la majoria no per la majoria, seran referendats per tot el poble, tots els ciutadans d'Espanya. Poden canviar qualsevol cosa, poden proposar que per dir algo, pues que Espanya sigui una república, poden, i llavors votem-ho. Això ho pot proposar la Generalitat. I que en el marc de la llei que es va aprovar al Parlament de Catalunya de consultes no referendàries, pues bueno, que el govern català, abans de fer una proposta al govern de Madrid o a les Corts de Madrid, pues volia o pot consultar el poble català què és el que n'opina sobre este tema i aquest altre tema. Ara hi ha la consulta aquesta d'independència sí, independència no, podrien ser perfectament altres temes. Llavors estan dintre, hi ha un marc legal, i això ho han dit molts de constitucionalistes, que hi ha un marc legal, el que passa que és la interpretació i la voluntat política d'uns i dels altres, d'uns i dels altres. I a partir d'aquí, pues, bueno, s'han produït i s'estan produint una sèrie de fets que jo no m'agraden, no m'agraden perquè veig que és no ens porten a cap lloc. I aquestes variacions, i aquestes presses, i aquestes coses... I jo crec que és important. Quan hi ha una pregunta d'este talant i d'esta carga, vol ser independent, ha d'haver un debat. Vostè ha vist un debat obert? Hasta ara, eh? Ha vist un debat obert? No, no ha estat. Ha estat d'anuns que bàsicament... utilitzen terminologies, perquè quan sentes la tele catalana, pues, però el bloc...
Un debat obert, no, però 1.800.000 persones al carrer...
Sí, però és igual, vull dir, aquestes persones poden... jo respecto molt amb aquestes persones, però també hem de tindre l'oportunitat de que altres persones que no pensen com aquestes 1.800.000 persones...
Puguen votar i dir la seva, eh?
Puguen votar, però que vagin a votar, perquè això és el que fa por. Perquè tu quan sentes parlar...
Poden anar a votar i dir no, no?
Tu quan sentes, però fixa't, jo vaig pel carrer i et van preguntar, i me pregunten, no? A mi, Antonio, què trobes això? És que jo no ho veig clar. És que això com ho farem? I això com ho farem? I això jo no ho veig clar. A part del llibre blanc que ha elaborat la Generalitat, que és tot pro-independència, clar, és que voldries que en un debat, i aquí és l'oportunitat, i al mateix temps a totes les opcions. Ahir, per la nit, vaig veure un tros del debat este del 23-24, no sé com se diu.
3-24.
No, el que fan a les 11 de la nit o a les 12 de la nit. Ahir ho vaig veure de rebot, ho vaig veure. Estava el senyor Rull i tres ponents...
Estem acabant, eh?
Sí, i tres ponents. El senyor Rull va parlar més del 60% del temps. I quan va passar els altres ponents i n'hi havia un que d'independentista no en tenia res, li van deixar 5 minuts. I n'hi havia un altre que era allò mig-mig i li van deixar 10 minuts. Però quan li van donar la paraula amb aquestes dues persones, el moderador va dir, té 5 minuts. I aquell se van quedar, diu, home, diu, el senyor Rull ha parlat més de mitja hora i no, vostè no li ha dit res. Al final el moderador va reconèixer que se li havia anat els temps. No va tindre, entre cometes, la delicadesa de tallar el senyor Rull. Senyor Rull, vostè ja ha parlat un quart d'hora. I aquí n'hi ha quatre més i també els hi toca un quart d'hora cada un. Home, donem primer temps a la informació i després temps perquè la gent, una vegada hagi rebut la informació de tots els costats.
A més, que suposo que una consulta d'aquestes característiques també porta... les campanyes pel sí i les campanyes pel no.
Exacte, entastar la campanya pel no.
Home, no s'ha deixat fer.
Però entastar que els
no
mitjos públics... Entastar que en els mitjos públics de la Generalitat, vostè, quan ha vist...
És que tampoc
debat,
he vist una campanya
50,
pel sí.
50,
tampoc 50. He vist una campanya pel sí.
Home,
als mitjans públics...
És el que tenim pintat allà baix al port.
Bueno... Pues que els que votin, que els que l'opció ja, dels que
a jo no, és que
però allí baix al port, no, però allí baix al port, sabeu que sap lo que hi ha? Votarem.
Sí, però
ara és l'hora, votarem.
Sí, vale, però clar, és que tot
no
això...
posa votarem sí.
Sí, jo no li dic, jo li dic, escolta, legalment se pot fer. Si hi hagués voluntat política s'hauria de fer i s'hauria de fer ben fet. Perquè si es fa ben fet, els resultats van a tot arreu. I ara, si vostè sent... Jo sento, no, jo no dedico ni a l'ocubrar ni a pensar...
Hem d'acabar,
quan sent,
eh?
Quan sent, els contertulians fan... És que el que farem només es mira per a anar a cap banda.
Però jo també he sentit gent com, per exemple, la periodista Julia Otero, que ha dit, jo vull votar i, a més, ja avanço que votaré no.
Sí,
he sentit
sí,
el senyor Jordi Évole, sí. Famós pel programa Salvados, que esta setmana
sí,
va portar...
Sí, sí, sí. Sí.
A Oriol Junqueras a Sevilla en una família dir l'altre dia públicament vull votar i votaré no.
Sí,
també
sí,
el sento
sí,
en aquesta gent.
Sí, però vostè miri al nostre poble i miri a la gent que passa pel carrer i pregunties que la Julia Otero tingui les idees clares no les pot tindre d'altra manera que la gent d'allí baix o d'allí sigui no les pot tindre, però hi ha molta gent que està totalment no sap realment les conseqüències, els pros, els contres, la situació que es poden produir, i això necessita una explicació clara i diàfana, i unes hores, no 10 minuts, hores.
Però suposo que si haguessin permès votar, això ho haguessin pogut tenir, perquè com que el problema és que ens estem barallant per poder votar...
Exacte, ja li he dit que legalment s'hagués pogut votar, s'haguessin pogut fer les coses ben fetes, no, s'haguessin pogut fer les coses ben fetes, perquè ja no ens trobem amb una situació que fas...
Molt bé.
Ostres, què sortirà d'aquí? Com ho interpretaran? Ja ho hem deixat obert. En vez de poder tindre un resultat clar i concret, els catalans volem això... perquè hem estat informats, perquè hem tingut un procés legal, i ara resulta que ens trobarem en que tothom dirà la seua i tothom ho interpretarà a la seua.
Això en unes eleccions de qualsevol tipus també passa. Els partits polítics tenen els programes, sí. I alguns els expliquen més, els altres els expliquen
sí,
menys.
Sí.
Però després tothom ne fa la seva conclusió.
Tens moments per explicar.
Hi ha llocs que no hi ha debats perquè els líders no volen, públicament.
Agafen dos líders, o agafen quatre.
O de vegades no es produeixen debats.
Però més que debats en este cas, i pel tema que és més que de líders, que ja sabem el que ens proposa cada líder, seria de persones, sí. Dels àmbit econòmic, de l'àmbit per l'economia no hem sentit parlar ningú, de l'àmbit econòmic, de l'àmbit acadèmic, que tinguin oportunitats d'explicar-nos exactament què és el que pot suposar o quines conseqüències pot tindre una cosa i l'altra, i a partir anem a votar en plen coneixement de causa, i em sembla que això és fonamental.
Senyor Antonio Espuny, moltíssimes gràcies i fins a la pròxima, que ja haurem passat el 9N.
Sí, aviam què donarà, però jo trobo que tots aquests dies, cada dia hi haurà
una
evolució, però que cada matí serà com si, saps aquells ventalls que
es van obrint, com
que s'obrin i que tens 50.000 camins, bueno, hi ha 40 o 50 opcions per a fer, i cada matí és per on te tirarem avui.
Senyor Espuny, moltes gràcies, bona tarda.
A vostès, bona tarda.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.